no està gaire lluny, perquè qui mana el Barça?
Home, però eleccions hi ha mocions de censura, hi ha crítiques, hi ha oposició, vull dir, jo crec que són dos clubs que potser el Barça no és el model ara mateix ideal, ho comprem, però clar, tampoc que no ens venguin que els blancs són un ideal, perquè no ho són. Per tant, jo estic amb el Solsona, que el Girona ara mateix sembla el club allò
millor
que es porta millor.
Sí. Aprovecha esta tertulia perquè t'agradarà ser molt bé.
Seguim per bingo, Edu de Valle.
A mi és que em sembla que el Delfí Geli a Girona, que ho està fent sensacional, em fa l'efecte que no és un... És més un president, entre cometes, i no li vull faltar ni menys tenir-lo. És un president una mica simbòlic, perquè qui mana realment en el dia a dia és el grup, el City Group, okay, i en Pere Guardiola. Dit això, clar, si plantegeu la pregunta, tal com l'entenc jo, és si jo em posés, en cada cas, en el lloc d'un aficionat de cada club, quin per mi seria el president que ho està fent millor pel meu club? Jo crec que aquí jo votaria Florentino.
Moltes gràcies.
Que, mira, doncs el Jaume no està... No
és que, de portes del Madrid cap enfora estic d'acord amb en Jaume. O sigui, a vista, a ulls d'un aficionat que no sigui del Madrid, Florentino tindrà tots els defectes del món i estic d'acord amb en Jaume. Però si tu et poses a la pell d'un aficionat del Madrid, ho està fent de cine.
Tengo una vacante en Real Madrid Televisió.
Sí,
la
per fer vídeos.
Una gran televisió, molt, molt respectuosa amb els
arbitres. La última vegada que els socis del Real Madrid van anar a votar, sí, va ser el 2006. La última vegada.
Que va ser quan va entrar Ramon Calderón.
Des d'aleshores es presenta Florentino Pérez i no hi ha cap altre candidat, amb la qual cosa el van...
Digues, Jaume.
No, i et diré, Bernabéu va estar 35 anys. Florentino, entre les dues etapes, 22 anys. Vull dir, és un club que no es destaca precisament per tenir varietat de presidents. Vull dir que sempre...
Han d'avalar 100 milions o no sé quants.
Sí, però això ha canviat les normes al propi Florentino.
Ara que ha dit això el Jaume, ara n'he estat conscient. Florentino acumula els mateixos anys que Núñez.
Sí, sí.
I semblava que Núñez havia portat la vida.
I escolta'm, que fins que no es mori, que no li desitjo, però fins que no es mori, es quedarà allà, eh?
No me'l compareu.
No, i no tornaran a haver-hi eleccions, ja t'ho pronostico ara.
El
faig
proper
un spoiler.
Que serà Rafa Nadal.
No ho sé,
perquè
el qui decideixi ho deixarà com Franco, atado i ben atado.
Perdoneu una cosa, bé, jo us faig una pregunta. Si anem al pròxim partit al Bernabéu, aquest diumenge en el derbi, a la sortida al Bernabéu, i fem una enquesta entre aficionats del Madrid, què creieu que, i els hi demanem escollir, democràcia o guanyar títols? Què creieu que votaran?
Guanyar títols? Ells diran, doncs llavors... però diré una cosa més, Edu. Tu entra al Twitter i posa la paraula Florentino, busca Florentino, i busca crítiques a Florentino, i si em trobes un aficionat del Madrid, no et dic 10, un que critiqui Florentino o que hagi criticat Florentino els últims 10 anys, t'invito a una mariscada. És que no existeix. Bé,
per
és impossible.
Per això no critiquen Ancelotti, per això no critiquen...
Ho té tan controlat que és una cosa que fa angúnia i tot. Perquè, escolta'm, no hi ha res perfecte. Jo crec... Evidentment, el Madrid tampoc.
Bueno, ell podríem dir que sí que ho té atado i ben atado molt, en tots els sentits.
Molt.
I qui no li agrada, se'l ventila, estigui en el mitjà que estigui. Perquè ho hem vist amb un grapat de
mitjans. Ni aficionats. O sigui, té els aficionats tan controlats que fins i tot... És que no conec ni un aficionat blanc que em digui no, és que Florentino s'ha equivocat en esto. És Déu. Vull dir, era com, recordo l'època del Betis, l'Opera.
L'Opera.
Lo que diga Don Manuel. I no hi havia, i no hi havia resposta.
Corta el micro.
Venga, cortamos micros. Micros fuera, música fuera. Música fuera, música de contubernio.
Ahora qué pasa.
Se me caería la cara de vergüenza de poner en duda la labor de Florentino. Florentino Pérez. El mejor, ¿vale? El hombre que todo lo que toca lo convierte... en oro, o lo que es lo mismo, en tinta de impresora, ¿vale? Que cuesta más. Ahora Florentino ha cerrado un acuerdo con HP por 70 millones de euros. A cambio, solo tenía que remodelar el estadio Bernabéu para convertirlo en la impresora más grande del mundo. Y lo ha hecho, lo ha hecho. Todo por el bien del Real Madrid, ¿vale? Venga, por cierto, la pregunta es... ¿Ha sido la entrevista de Jordi Basté a Joan Laporta de esta mañana un masaje... ¿Con final feliz? Bueno. Venga, la chica de los tweets.
No, la chica de los tweets.
Teclea.
Ya te vi muchas vegades. Vamos. Que no soc la chica de los tweets.
Encuesta de tweet. Twitter.
No,
venga,
no,
respuestas.
No.
La Porta s'ha donat un bany i massatge avui en el Mona
Ramon. No és per res, Pedrerol, però el dia que va venir Florentino Pérez a vendre la Superliga
al Chiringuito,
també va ser un massatge, però un massatge que no anava enlloc, perquè la prova és que fins i tot avui la Porta ja ha adoptat una mica de la Superliga, que si no surt un o dos anys, que ja ho deixarà córrer. Vull dir que això de la Superliga cada cop...
Però vine a presentar, tampoc hubo massatge.
No, vine a presentar, però li podies haver preguntat sobre el futur, qui hi havia, qui no hi havia, vull dir que...
Tic-tac.
Sí, que de la Superliga n'ha parlat, ja en parlarem, de la samarreta també ja en parlarem. Avui ens hem centrat sobretot en la part esportiva i en tema Xavi. Laporta ha insistit, atenció, que no va saber res de la intenció de Xavi Hernández de no continuar fins després del partit del Villarreal, és a dir, que és certa la informació que hem anat comentant, que va ser justament en aquella reunió que va tenir. Ha insistit, atenció, que no farà fora Xavi abans de que marxi el juny, passi el que passi. També ha insistit que si això li hagués plantejat un altre perfil d'entrenador, l'hagués fet fora segur.
Jo això no ho he entès.
Jo tampoc.
Jo no ho he entès.
Perquè...
Si no, no he entès aquesta diferenciació entre a Xavi no el vaig fer fora, però si arribes un altre entrenador, sí. Quina diferència hi ha entre un altre entrenador i Xavi? No.
Perquè, exacte, no, diu que és perquè és una llegenda i bueno, perquè...
I Koeman no ho era, perquè aquesta regla de 3, Koeman no ho era, d'altres no ho són. No, he acabat d'entendre aquesta
diferència. Però segurament Koeman, sense haver estat una llegenda, no hagués ni començat la temporada. O sigui, que això també ho va pensar Laporta. I després sí que ja es va veure que no li havia perdut totalment la confiança. Però si hagués estat un Setién, per entendre'ns, és que ja ni començava la temporada. Sí. Segurament aquesta és la diferència.
Ja, bueno, però ara que o sigui, ara no el treu perquè és una llegenda i ha de continuar Xavi fins al final de temporada. No sé, no ho he acabat de... No, és una cosa que
sí,
no he acabat
d'entendre. No s'acaba d'entendre. En qualsevol cas, ha insistit i se li ha preguntat a Joan Laporta sobre la pressió aquesta que sí. Diu Xavi sobre l'entorn.
Que avui, per cert, Xavi, en roda de premsa, ha tornat a parlar del mateix.
Una vegada més, exacte.
Etcètera.
Especialment de l'entorn, però de la que podria estar fent la premsa sobre l'entrenador.
El tema de la premsa, ja et dic, correspon a cadascú, no?, com es sent tractat, i ja et dic, és molt subjectiu. Home, sempre es pot ajudar més a la vida, i en aquest sentit el Xavi jo crec que s'ha merescut que l'ajudessin més.
No creu que l'han ajudat la premsa, que no ho creu?
Bueno, jo crec que ha estat un tractament que és ell mateix qui ho ha de valorar. Jo puc valorar com em sento jo amb el tractament amb la premsa.
I com se sent vostè? Però,
jo ja ho accepto. Jo, en aquest sentit, ja m'he acostumat a acceptar les crítiques més dures. Ara sí que em rebel·lo, d'alguna manera, o rebutjo quan aquestes crítiques estan basades en falsetats.
En aquest sentit, s'ha insistit també en la pressió que aguanten els entrenadors i que els fa marxar, potser de forma prematura.
Xavi fa un discurs molt contundent l'altre dia respecte al famós entorn, aquest concepte tan corifista, i diu que l'entorn maltracta entrenadors i figures clau de la història del club. Vostè té alguna teoria sobre això? Perquè Xavis, Guardioles, Luis Enrique, Koemans, fins i tot aquí posaria Messi per com va haver de sortir del club, no són, diguéssim, gent que es queda anys i anys i anys al club i quan marxen d'una manera més o menys normal?
Home, tots ells han estat anys i anys i anys i han donat molts èxits i molta glòria com a futbolistes, els que dius. Com a entrenadors, jo crec que també han tingut els seus moments d'èxit, i el Barça és dinàmic. El Barça, el que doncs, està en permanent evolució, i en aquestes coses doncs, el Pep ha tingut la seva etapa, el Luis Enrique ha tingut la seva, el Koeman va tenir la seva, i ara doncs, el Xavi tindrà la seva. Jo, en aquest sentit, veig que això entra dins de la normalitat.
Jaume, tu que el coneixes bé i que portes molts anys a la casa o que has estat fa molt poc al Barça, Xavi ha aguantat més pressió que un altre o creus que realment ell, pel seu tarannà, no l'ha sabut conduir o suportar?
Jo crec que ha aguantat la mateixa pressió que tots els entrenadors i penso que l'entrenador del Barça no està pendent d'això. Vull dir, crec que ell s'ha de centrar en la seva feina i, escolta'm, que diguin el que diguin. El que passa que jo crec que ell veu comparacions, mira Ancelotti i les rodes de premsa, que són molt, molt fàcils, veu el que passa en Florentino i li vull la sang, però tu t'has de centrar en el teu i oblidar-te d'això. Si et comences a ficar que si la premsa, que si no la premsa, per mi és un error. Crec que com a entrenador del Barça has d'acceptar el que hi ha i ja està, i ell ho sap. Però potser ell pensava que el ser tan culer, el ser una llegenda, que tindria com... que el tractarien millor. I jo crec que no l'han tractat malament, però el que passa que aquest any ho veiem tots, que l'equip no funciona. Ja pot haver-hi premsa favorable, que escolta'm, la gent té ulls al cap, vull dir, veu com està l'equip.
L'estrany de tot això és que ho digui ell. O sigui, que ho digui el Tata Martino, que no coneix la magnitud del club que és i de la premsa i els mitjans que hi ha, o que ho digui Quique Setién, doncs encara ho podria entendre. Però que ho digui Xavi, que sap a on ve, quin tractament hi ha, que gran és el Barça, tot això ho sap el Xavi. El que passa que ell ha començat amb un discurs que ha aguantat perquè la porta ha començat a dir que si hem de guanyar títols i hem de jugar i tal i tot això, ell ha anat mantenint un discurs que al final doncs era estem en construcció, no ara ja no estem en construcció, ja, i se l'ha anat menjant, i no ha pogut aguantar, no ha pogut aguantar.
Jo crec que ha estat massa bona persona, vull dir, com a entrenador del Barça, entre cometes, no, has de ser una mica
cabron. Ser entrenador, o sigui,
has de tenir mala llet.
Per ser entrenador no pots ser bona persona, enteneu-me bé, eh?
Massa
perquè
sensible,
si no et mengen, si no et mengen els jugadors.
O ser un molt bon gestor, que és el que li passa a Ancelotti.
Però, perdona, això que acaba de dir el Solsona, també m'ho ha dit, com que vas parlant amb aquests jugadors, i tots, per exemple, el Reixac també posava aquest exemple, no els hi pots donar una ungla perquè el jugador se't jarà. I ho diu Reixac, que ha estat jugador, i tu també jugador. Clar. Què passa quan ets jugador? Ara t'ho faig mirar des de l'òptica de jugador. No. Que mires per tu, que no fas cas al que et diu l'entrenador. O sigui, no. Per què dieu això de que els jugadors no pot ser bona persona perquè se't jalen?
No, perquè, a veure, els jugadors, miren, són... egoistes. En principi són egoistes, vull dir, ells van a lo seu. Això no vol dir que no facin cas a l'entrenador. Evidentment que l'entrenador marca unes pautes i els jugadors ho fan. Però jo, per exemple, ara quan va fer la roda de premsa i va dir que plegava el 30 de juny per canviar el rom i per canviar de dinàmica, hòstia, no ho entenc. Jo no ho entenc. Quina dinàmica canviaràs? A veure, aquests 4 mesos, què canviaràs? Els entrenaments seran els mateixos, els horaris els mateixos, els jugadors seran els mateixos. O sigui, què esperes, que els jugadors canviïn? Sí, que poden anar a dinar els jugadors.
A la
barbacoa i al churrasco i al no sé qui. I aleshores, imagina't la xerrada que deuen tenir els jugadors allà. Oi, escolta, sí, tu, que aquest tio, el Xavi, és un tio collonut, es porta molt bé, és tal i que qual... Però nosaltres l'any que ve hem d'estar aquí. I si no juguem la Champions nosaltres, qui es queda aquí a la temporada vinent? Nosaltres, ell se'n va, eh?
Jo tinc una teoria amb això, eh?
Clar.
Jo crec que Xavi veia perillar que dos o tres resultats dolents el farien al carrer ja, i va treure's a sobre aquesta idea de dir... me n'aniré jo, tranquils, deixeu-me tranquil, però deixa'm acabar la temporada, perquè fixa't que avui el president Laporta ha insistit molt en que passi el que passi, que acabarà la temporada.
Dos partits, no es classifiqui per la Champions i que perdim el Nàpols.
Però jo crec que han pactat, no, sí. Escolta'm, ja, no, perquè, jo, però si tu no el fas fora, li has de pagar, eh? En canvi, si ell se'n va, el club no ha de pagar res.
I si segueix, al final també li hauràs de pagar. O sigui, a pagar li has de pagar igual.
No, però si ell acaba a final de temporada, ell renuncia l'any de contracte i no li has de pagar res.
Però ell ja ha dit que la temporada a partir del 30 de juny no continuarà.
Sí, això sí.
Per tant, se suposa que si no continua, se suposa que l'any de contracte que no farà és que no els cobrarà.
Això espero.
Però fins al 30 de juny sí que hi serà.
Sí.
Per tant... Què faries? Jo no desitjo mal a ningú, evidentment que no, ni estic en contra de res, però el més coherent podia semblar en aquell moment de plego el 30 de juny, però plego ara. Perquè quin és el revulsiu que els jugadors a lo millor s'endollen una mica més? Quin és? Quan hi ha un canvi d'entrenador.
Però aquí volia anar a parar, perquè clar, és fantàstic que ens acompanyi l'Eudo de Valle i el Solsona, perquè clar, a l'Espanyol hi aporta, i anem pel segon entrenador, i aquest cap de setmana...
I espera.
Luis García Fernández va començar la temporada, arriba el Lluís Ramis, i ara, de cop i volta, que no entenc, bueno, jo clar, no estic avasat al dia a dia de l'Espanyol, sembla que tingui com un ultimàtum a continuar. Aleshores, això que dius, clar, a l'Espanyol sí que va prendre la decisió de canviar d'entrenador, de posar el Ramis, però ara resulta que el Ramis també està en dubte. No sé si les decisions de canviar d'entrenador... Clar, hi ha el debat aquest de què fas, aguantes a Xavi fins a final de temporada, que és el que han defensat molts, que no hi ha ningú més, ningú es pot fer càrrec, només hi ha aquesta solució, o la que va fer l'Espanyol de... Doncs mira, punt i final pel Lluís García Fernández, i ara fitxem el Ramis. Però clar, ara el Ramis també està en la corda fluixa. Com ho veieu vos?
No, és que al principi, quan hi ha un canvi d'entrenador, els jugadors s'endollen doncs, igual 2-3 partits, i després tornes a la realitat. Per què t'endolles? Perquè els que juguen volen seguir jugant, perquè l'entrenador nou, que els vegi, i els que no juguen diuen, hòstia, anem a fer mèrits per veure si l'entrenador em veu i l'altre s'equivocava i aquest em posa. Però després, si tens el planter que tens, doncs potser tornes a la realitat, i la realitat és la de l'Espanyol, de Ramis, ningú el vol fotre fora. però és que en el món del futbol, oblideu-se, si no guanyes i no aconsegueixes els objectius, vas al carrer, i nosaltres no volem fotre fora ningú, i jo no vull fotre fora el Ramis, ni el Xavi, ni res, però si el Xavi ara perdés dos partits tal, es col·loqués cinquè i t'elimina el Nàpols i estàs amb l'aigua al coll, no sé què passaria.
És que quan tu canvies un entrenador, quan tu t'estàs plantejant canviar un entrenador perquè l'equip no va bé, el primer manament és tenir la certesa que el relleu tu penses que serà millor. Perquè si no tens aquesta certesa, després et pots equivocar, evidentment, però has d'anar amb aquesta certesa. Des del punt de vista de l'Espanyol, va quedar clar. Clar, l'Espanyol intervé d'un altre factor, que és que va baixar segona amb un entrenador, Luis García. Hi havia dos camins, fer-lo fora o seguir amb ell a segona. Van decidir seguir amb ell, però en canvi, algun geni va prendre la decisió de... Bé, aguantem aquest entrenador, que té una filosofia, futbol de toc i d'atac, però li portem un nou director esportiu que és totalment contrari a aquesta filosofia. Futbol pedra, futbol directe, futbol de l'Eibar, que és d'on venia
Garagaza. Sí, que és de l'Eibar, sí.
Què ha passat? Que l'estava esperant darrere, a la primera cantonada l'estava esperant. L'estava esperant a la primera cantonada. 14 partits li va donar i se'l va carregar. I va portar un entrenador de la seva filosofia. Què passa? L'únic entrenador lliure amb cara i ulls d'aquesta filosofia era Ramis. Però Ramis no estava preparat ni està preparat per entrenar a l'Espanyol. Llavors el relleu no era bo. I la prova està que Ramis ho està fent pitjor que Luis García. En el cas del Barça, jo tinc molts dubtes, vosaltres en sabeu moltíssim més, però tinc molts dubtes que ara mateix hi hagués una alternativa que millorés Xavi, el que Xavi pot fer fins a final de temporada. A mi, Rafa Márquez...
Però Edu, hi ha una cosa, tu et fa mal el genoll i te'n vas al metge. I dius, és que te'n fa mal. I al cap d'un mes et segueix fent mal. I tornes a anar i et diu, no et preocupis que d'aquí 15 dies està bé això. I et torna a fer mal. Al final canvies de metge.
Clar, però això no vol dir que el genoll millori.
No, però que has de canviar. No. Però tu has de canviar de metge. Perquè
estic d'acord,
o sigui, amb aquest no vaig amb el genoll.
Estic d'acord, però per exemple, exemples molt clars, eh? A Sevilla i Villarreal, aquesta mateixa temporada, van pel tercer entrenador, no contra els interins, tercer entrenador, i segueixen a la zona baixa i els està costant moltíssim. I si no recordo malament, ja em corregireu.
Però l'Espanyol tampoc està malament.
Sí, està malament pel que hauria d'estar, però sí.
Però està a 3 punts de l'ascens directe.
Té molt bé.
No cal anar gaire lluny. L'any que vam baixar, teníem 4. Va baixar hasta el Rufete, amb la boina.
Amb la borreta, sí. Per això que a vegades és complicat. Ha estat molt bé l'exemple, el genoll, a vegades un segon diagnòstic, o algú que la toqui més, dona'm la clau, però si el genoll està fotut, a vegades no hi ha metge que ho pugui solucionar.
Però vosaltres creieu que aquest partit, el d'aquest cap de setmana, és límit per Ramis? És a dir, si no se'n surt, pot ser rellevat del càrrec, també?
Jo crec que si perd, va al carrer.
Juga
contra el Llevant, que és un rival directe, un dels molts rivals directes, per la classificació està molt apretada i l'Espanyol està caient en picat a la classificació. Hi ha gent que diu, no, estàs a 3 punts de l'ascens directe, sí, però també estàs a 3 punts del 12è a la classificació. Llavors, si l'Espanyol en 3 si encadena 3 resultats dolents més, se'n va lluny de la
zona de l'ascens directe. Però ara, qui vindria? Aquest tercer entrenador...
És una molt bona pregunta.
Se sap o no se sap?
Hi ha l'opció de buscar algú de fora. Hi ha algun tècnic lliure. Sí, Pau Novich sonava, però Pau Novich no ha entrenat mai a la Lliga Espanyola.
Pau Novich, mític, eh?
Estava a Mèxic, estava a Mèxic.
Sí.
No en tenim un de més a prop, per aquí el Rubi.
La clau és que torni Pochettino, ja ho teniu.
O una escombra. No, Pochettino, igual, no pensis que li queda mig telediari allà al Chelsea.
Per això, ja ho teniu. A més, encanta la carretera de les aigües i fer un passeig.
De fet, l'Espanyol no ha canviat d'entrenador aquesta setmana, pel que jo deia, perquè no ha vist una alternativa fiable, perquè el director esportiu no ha trobat un entrenador amb cara i ulls que digui, crec que ho farà millor que Ramis. El que passa és que si perden diumenge l'haurà de buscar per força.
Però el director esportiu, per tant, buscarà un que deies tu d'aquest joc directe. No, un Rubi no li serveix.
Ramis ja és joc directe.
Ja, però per això dic que, però sí, com que el director esportiu és d'aquest joc directe, buscarà un altre entrenador de joc directe.
Jo crec que si ara, després de carregar-se Luis García i portar futbol pedra amb Ramis, tornen al futbol bonic o a l'intent, jo crec que la gent es tirarà de la graderia del tabac de mareig.
Jo crec que al principi de temporada tots estàvem trempant de dir, hòstia, quina plantilla tenim.
Bueno,
que no la tenim tan bona.
Bueno, però aquest argument, perdona, és que són vides paral·leles, això. Perquè aquest argument, això que estàs dient, també es diu del Barça.
És que se'ns han encomanat.
Estem vivint vides paral·leles.
Si està millor l'Espanyol que el Barça.
Aquest argument, quan va començar la temporada, Jaume, era, tenim una plantilla.
Plantilla, no?
sí. El mica en mica...
Es va desfent!
Es va quedant el rotllo de... Bueno, potser és que no la tenim tan bona. és que són vides paral·leles.
Tenim a Luminosi.
El que passa que a l'Espanyol ha pres la decisió de canviar l'entrenador i aquí al Barça pues, estem...
No, i també s'ha de dir que la plantilla del Barça venia de guanyar la Lliga i la de l'Espanyol venia de baixar a segona.
Bueno, però la dinàmica era bona. Quan va començar la temporada amb el Luis García no pintava malament.
Bueno, però va baixar... Després ja parlarem per què va baixar. Després ja parlarem.
Tant, tens tota la raó.
Del bar en parlarem, perquè avui Jan Laporta també ha parlat del bar. Ui, s'ha despatxat a gust.
El Jaume ha hagut de passar per la nevera perquè venia molt calent amb aquest tema i l'hem hagut de posar un ratet. Sí, bé, l'hem hagut de posar uns glaçons. En qualsevol cas, jo tinc la sensació que el nom i el nou entrenador del Barça per la temporada que ve encara no ha sortit dels molts càstings que hi ha.
No ha sortit?
No, jo tinc la sensació que el nom que vindrà no l'ha dit encara ningú.
Compte que el Jaume ha dit no ha sortit.
Sí, jo crec que ell té algú al cap, eh?
No, però és que han sortit tants noms que és difícil que no hagi sortit.
Impossibles, francament, però en qualsevol cas se li ha preguntat lògicament a Laporta aquest matí al Món Arracum, al Jordi Basté. No ha dit, s'està treballant amb això, no ha dit qui serà, ni ha donat noms, però alguna pista sí que ens ha deixat caure.
El que sí que hi ha unes premisses, i és que el Barça té una estructura esportiva que l'entrenador haurà d'acceptar, i el Barça té una política esportiva que l'entrenador s'haurà d'adaptar. Hi ha coses que són irrenunciables perquè ens han donat moments de glòria durant la nostra història, i això ho volem mantenir. Evidentment que les possibilitats estan bastant acotades. Jo crec que aquí tots més o menys sabem del que estem parlant. Ha de venir un entrenador en aquest sentit amb certa trajectòria, i abans que vulguem fer alguna o prenguem una decisió que sigui més imaginativa o que...
Què vol dir més imaginativa?
Això pregunteu-li al Deco.
I si la solució més imaginativa no estigués ni a Alemanya, ni a Anglaterra, ni a Portugal, i estigués aquí, que de fet viu per aquí, a prop de Francesc Macià, i fos Rafa Márquez?
Jo estic predisposat.
No l'ha descartat?
No està descartat, perquè està tenint molt bona trajectòria, i el Rafa ha fet una cosa important. S'està formant a la casa, i ha conegut la casa, i coneix els jugadors que estan pujant i que estan en transició de Barça Atlètic, juvenil, primer equip. Això és un actiu que té el Rafa. Ara, de moment, jo crec que era l'estructura esportiva del club, quan dic que estava preparat per emergències, era aquesta. Era obvi que és el que acostuma a passar. Si l'entrenador del primer equip se'n va, el club té la possibilitat de posar l'entrenador del segon equip.
I un actiu futbolístic, i també quan viatja amb els autocars es dedica a composar cançons. Això també és una part important a tenir en compte.
Bueno, pues ya saben que estoy predispuesto pues para lo que haga falta, claro que sí. El emperador Laporta pues cada vez lo tiene más clarito. Márquez pues es el entrenador que necesita para devolver al Barcelona lo más alto. Y ya se lo dije a él mismo cantándole una canción. ¡Ay! Laporta, no te rajes, me sale del alma ser tu entrenador, echa ya al chavito, yo soy tu manito, qué lindo es el Barça, palabra de honor. Ay, Laporta, no te rajes, sería muy chido ser tu entrenador, el Barça bonito y Deco el patrón, qué lindo es el Barça, palabra de honor. ¡Ándele!
¡Ándele! ¡Pues estoy predispuesto!
Home, ya son los tiros para celebrarlo.
¡Tus paras y todo!
¡Claro que sí, alegría! ¡Que se viene!
Pregunta pel Jaume Marcet. Tot i que han dit que no, ho han negat, molt disgustats pel vídeo que va fer, bueno, per les declaracions de Rafa Márquez, li veus possibilitats a Rafa Márquez?
Jo no ho acabo de veure.
Bueno, i a mi Laporta, el que m'ha clavat l'atenció que ha dit...
Solucions imaginatives.
Solucions imaginatives.
Sí, un entrenador un entrenador que pagui per entrenar. Bàsicament, és la solució més imaginativa.
Perdona, però està molt ben vist,
que
pagui una quota, un estatge...
Com un màster, al Barça.
Això està molt ben vist.
El Barça és un privilegi, no? Doncs vinga, pagar amb els socis.
Jo en tinc un.
Ah, sí?
Sí. I ja estava aquí, García Pimienta.
Clar, però... Et diria una que és una opció
aquest
real.
Ha estat al Barça bé, tal, juga molt bé a futbol,
tal i com ha parlat Laporta d'ell,
ja no hauria de ser molt humil,
perquè van fotre fora.
I una mica recuperar-lo sentimentalment, perquè és Laporta qui li obre la porta de sortida.
Ara, s'ha de dir que
no ho farà.
Guardiola, en el seu moment, anava en passat i el va acabar fitxant. Xavi anava amb Víctor Font i el va acabar fitxant, sí. I García Pimienta el van fer fora i seria com una tercera vegada,
bueno, perdona,
que el tornes a fitxar.
Ara que fas sobre aquesta pista, qui anava amb l'altre candidat, que era el Toni Freixa, era Lluís Carreras, sí, que no l'acabi fitxant.
Bueno, jo li vaig preguntar, eh?
Sí, i va dissimular, eh? El, Carre... bueno, el Carreras va dissimular.
M'ho demana al Barça...
Sí, no
li puc dir que no.
Sort que no va entrar, així ho podem tenir nosaltres cada dilluns, que serà el dilluns que ve. Per cert, i va bé que estiguis avui, Jaume, perquè ha destacat molt la figura de José Ramón Alexanco Talin, la porta, dient que té una importància capdalt amb la formació d'aquests joves valors.
No, que és l'estructura del futbol base, que està treballant molt bé, amb un Alexanco al capdavant, que estan sortint jugadors molt interessants. De fet, doncs, tenim al voltant de 6 jugadors que venen del futbol base que ja s'estan consolidant amb dinàmica de primer equip, i els que n'hi han, perquè encara doncs, podrem tenir moltes alegries en aquest sentit, perquè hi ha molts jugadors joves entre 15 i 17 anys que tenen una gran qualitat, i perquè està treballant molt bé el futbol de base, el futbol formatiu.
Jaume, és que hi ha jugadors, la majoria no tenen ni carnet de cotxe, estan a quart d'ESO, tercer d'ESO. Ens els hem de creure, aquests futbolistes? És totalment massa aviat per començar a confiar en ells?
No, això, jo poso l'exemple com si tu tens un hort i vas allò preparant les patates, tot, i després te'n vas al Mercadona a comprar patates congelades. Escolta'm, tu tens a la Masia bon nivell, bon material, ho estan demostrant, aposta per ells, no tens un duro, no te'n vagis al Mercadona i et gastis el que no tens per fitxar coses que després et funcionen com et funcionen. Vull dir, per què anem a fitxar un Marcos Alonso si teníem Cucurella, teníem Grimaldo, tenim Alejandro Valde? Pues, doncs amb això, ara, el que no tens a casa, el que no tens al teu hort, doncs si vols anar-te a comprar un bon bistec, et compres el bistec, perquè no ho tens, però no et compris el que ja tens a casa. Jo això és el que penso del Barça, perquè si em diguessis, no, però és que hem de guanyar, sí, però ens garanteix alguna cosa, haver fitxat Arda Turan, André Gómez, Coutinho, Dembélé, tota aquesta gent que hem fitxat els últims anys, ens han garantit alguna cosa? No. Ens hem arruïnat per això?
Home,
sí.
El que han garantit és la vida de molts a través del que han cobrat amb aquests fitxatges, que s'han garantit la vida de per vida, no cal que pensin més.
Escolta, què valdrien ara? Lamine Yamal, Cubarsí, tots aquests que estan jugant, i a la que juguin més,
veure,
valdran més.
Una pregunta que em feia jo aquest matí. El president Laporta ha parlat d'Alexanco. Bueno, quina responsabilitat té Alexanco amb l'arribada d'aquests jugadors? O aquests jugadors venen de més, d'anys enrere? O sigui,
no, home, Alexanco està des que està el president Laporta, o sigui, fa 2 anys i mig. La majoria d'aquests jugadors estan des d'abans, però és veritat que s'han anat fitxant i tot... Vull dir, al final no pots dir, no, aquest jugador és de Núñez, aquest jugador és de Laporta, vull dir, són del Barça, llavors, i la majoria d'aquests estan des de prebenjamins. Vull dir, Lamine Yamal, jo el vaig veure amb 7 anys de prebenjamí,
sí?
I Héctor Ford des de prebenjamí, i Marc Guiu des de prebenjamí, vull dir, no els acabem de fitxar ara,
quina,
fa un any
i
o
quina,
dos.
Quin pes té que un tècnic en el futbol base? Ho dic perquè com que els canvien com, o sigui, es canvien com els governs, quan arriba a canviar canvi de govern, els que hi eren els fan fora i entren, doncs, els del govern actual. I això un dia m'ho deia un exjugador,
sí, sí.
I em deia que el Barça és com, bueno, és com un govern, és com una conselleria, tots una conselleria, i arriben els que no són els teus i posen els seus. Jo vull preguntar-te si això té alguna incidència o això és igual, o sigui, l'estructura, la dinàmica, altres tècnics, ja van, és a dir, ja és una dinàmica tal que és igual que posis amb un que en posis un altre.
El que és més important és la captació. Sí, el tècnic important és el que va veure Lamine Yamal jugant a la Torreta i va dir, aquest cap aquí. Perquè l'Espanyol també el volia, perquè altres... I avançar-se, i fitxar aquests jugadors, i després formar-los bé. I al final, el director del futbol base, sí, és l'encarregat de que tot funcioni bé,
però aquest tècnic que tu dius que va anar-lo a buscar, el va veure a la Torreta, aquest segueix o també se n'ha anat a casa?
Sí, el captador, com si haguéssim, continua.
Aquest continua.
Sí, l'oixejador.
Per tant, el criteri de tallacaps, a quin nivell està?
Normalment
perquè
és això.
Perquè Santos Rossell va fer igual, vull dir que no.
Sí, són els càrrecs de confiança. Estaven Jordi Roure i Aureli Altimira, sí. I llavors van anar fora, i abans hi havia Albert Puig, i van anar fora. Vull dir, això sempre va passant. El que passa que normalment els entrenadors dels alevins, dels infantils, no es canvien tant així. Però sí que pot ser que hi hagi un canvi de director del futbol base i canvia l'entrenador del Barça B, del juvenil, però els de més a baix normalment no depenen tant d'aquest canvi de govern com si hagués.
A l'Espanyol passa el mateix?
A l'Espanyol
amb canvi de govern, bueno, que canvi de govern no n'hi ha.
A l'Espanyol, futbol base també, inclòs, us heu d'imaginar les imatges que estem veient actualment al Pantà de Sau. Allò és l'Espanyol. La sequera total. El futbol base està destrossat des de fa anys perquè... Han anat canviant els coordinadors del futbol base, han anat canviant tècnics, però sobretot la coordinació, no hi ha un projecte, i això el Jaume ho sap millor que jo. L'Espanyol, que normalment no només era competitiu en totes les categories i plantava cara al Barça, això, d'alguna manera, en algunes categories continua sent-ho, però molt menys, però molt menys. Però l'Espanyol, els dos últims projectes de futbolistes que podien ser vàlids pel primer equip els ha venut aquest estiu. Un noi que es deia, serà 17 anys, Luca Coleosho, està jugant a la Premier, titular en un equip de la Premier. Simo, un noi de Terrassa de 18 anys, 5 partits al primer equip i el van traspassar a Qatar. No s'aposta per la base i s'ha perdut molta qualitat.
Però, per exemple, quan estava Pochettino, li donava moltes oportunitats als joves.
Sí, també que Pochettino moment va fer debutar 25 sí, futbolistes i no se'n va quedar cap al primer equip.
No es consolidava. No.
En qualsevol cas, sempre hi ha etapes, eh? Hi ha etapes, eh? Hi ha remeses que surten bé, altres que no surten tant i tant. Tots aquests jugadors del Barça, ho explicava Jordi Roura, que ve els diumenges, sí, eres de l'etapa d'ell. El responsable del futbol base és li passen els informes, els hi passen els informes. Diu, escolta, que hem vist un nano allà, que tal, no sé què, no sé quantos. Vale, ja està, i s'ho mira, i a lo millor diu, escolta, doncs anem a veure'l, a lo millor. I si no, són els que van a mirar, els que tenen els que saben de què va això.
Clar, aquests són els que tenen allà el mèrit, els que estan mirant partits de la torreta.
I l'Espanyol s'ha perdut això. Aviam, quan tu vas amb una pressió afegida, o sigui, l'Espanyol ha de pujar. Escolta, l'entrenador que vingui, el Ramis, el no sé qui, el no sé quantos, escolta, no els expliquis d'agafar un nano de 17 anys ara, tu, que no estem per això, aquí s'ha de pujar i tal. I aquesta pressió fa que a vegades, si no és per necessitat, perquè el Barça ha fet jugar algun jugador per necessitat.
També.
No perquè hagi dit, anem a buscar aquest, sinó Cubarsí, bueno, pues, està lesionat a l'Íñigo, el Marcos Alonso...
Però l'Espanyol hauria de dir, senyors, intentem tenir els millors jugadors o competir amb el Barça i després apostar per ells, perquè fins i tot tu a un nen juvenil, si li dius, escolta'm, estan a l'Espanyol, tindràs més possibilitats d'estar al primer equip que al Barça, perquè el Barça fitxarà grans cracs, clar. I això no ho fa l'Espanyol i és un error
aquesta,
molt greu.
Aquesta per mi és la clau.
Depèn del pare.
Als anys 90, fa 20 anys, fa 25 anys, quan un nano amb 9 anys era molt bo, que havia de decidir entre vols anar al Barça o vols anar a l'Espanyol, el principal argument que tenia l'Espanyol és no, és que mira, nosaltres els fem pujar, nosaltres els fem debutar i els fem jugadors de primera divisió. Ara, i el Barça costava molt més, perquè el Barça hi ha molta més competència. Ara passa al revés. És que ara tu vas a buscar un nen de 9 anys que té l'opció d'anar a l'Espanyol o al Barça, és que arriben més nanos al primer equip del Barça que els de l'Espanyol. Ja. No tens cap garantia.
Té bons jugadors l'Espanyol, però no els hi dona aquesta opció.
N'hi ha alguns que són bons, i parlo en general, que ho han de demostrar en molts partits. I hi ha altres que juguen i el primer dia dius, hòstia, aquest ha de jugar ja el segon partit, com el Lamin i coses d'aquestes. Hi ha altres que s'ho han de guanyar, perquè no són...
L'Espanyol potser se li escaparà un Lamin, però ha de treure centrals, que els havia tret tota la vida, laterals, jugadors més... allò més d'equip, jugadors més complementaris i no buscar-los fora.
Ja va pujant de to la conversa, espereu-vos perquè obrim la porta del VAR, perquè és plena. Avui Jordi Basté li ha preguntat a la porta per les últimes polèmiques del VAR i el preci ha estat molt clar.
Jo sempre he estat en contra del VAR, des d'un principi, perquè fa que el futbol perdi espontaneïtat i perquè si un àrbitre s'equivoca, imagina't, doncs, 5 o 6. El que sí que ara jo crec que ha quedat constatat és que el VAR, que havia de ser una eina per ajudar els àrbitres, el mal ús del VAR, ostres, els destorba i els desequilibra i hi ha partits que rearbitren. I això jo crec que s'ha de corregir perquè...
I el Madrid és el beneficiat per vostè, el VAR?
Home, jo crec que per mi i per molta gent és evident que és un dels més beneficiats.
Ha criticat també com tracten els àrbitres i els posen a l'aparador Real Madrid Televisió. Ha dit que el Barça això mai havia fet propaganda. Tu, Jaume, que has estat molts anys a la tele, el tracten una mica diferent, no?, a com es feia la informació.
Molt diferent. Molt diferent. Vull dir, una cosa és ser una televisió corporativa, una televisió de club, i evidentment, jo a mi sempre em deien, ostres, és que tu sempre vas a favor del Barça. Home, estic a Barça TV, no aniré a favor del Madrid. Però una cosa és això, i una altra cosa és, a més, estar tot el dia parlant dels àrbitres, a més, abans. O sigui, a mi el que em sorprèn de Real Madrid Televisió, a mi, si hi ha un partit que perjudica en el teu equip i tu estàs al postpartit com si haguéssim rajant, ho entenc. Això ho entenc, és humà. Tots ho fem, tots els clubs ho fan. El que no entenc és abans. I això és una estratègia, no és un periodista que li surt. No, no, és una estratègia de dir, anem aquí a desgastar, anem aquí a apretar i anem aquí a que els àrbitres estiguin una mica collonits. És així?
El VAR també va esquitxar, i molt, a l'Espanyol. Ho vam comentar una miqueta així de passada amb vosaltres.
Una vergonya. Però no, el que no va esquitxar, va robar i ensorrar a l'Espanyol. És així.
I quan li va passar a l'Espanyol, poc cas se li va fer. Tothom calla. Ni bola. Ni bola. I allò és un escàndol majúscul.
Un robo.
L'Espanyol l'any passat podem dir que es va posar ell mateix a la tomba en tota la temporada i els àrbitres li van acabar de fotre el peu. Jo sempre he pensat, i sempre, perquè és que si no plegaria i me n'aniria a casa meva i no m'hauria futbol mai més, jo sempre he evitat pensar que hi hagi res organitzat, ni contra l'Espanyol, ni contra el Barça, ni contra el Madrid, perquè si no, ja ho dic, deixaria de mirar futbol i miraria críquet. Però a l'Espanyol el que li va passar l'any passat és que va encadenar tres errades en contra del VAR, flagrants, que n'hi ha cada 15 dies, el Madrid, Almeria és un exemple, i a l'Espanyol va tenir la mala sort, la mala llet, de que l'any passat vam enganxar tres, que el van enviar a segona directament.
No, com la de l'Espanyol, cap. La de l'Atlético de Madrid, sí, que la pilota entra, és que la càmera és aquella que va per dalt, que això no s'ha fet mai del VAR. Mai! T'enfoquen des d'allà a baix. Escolta, clar, la pilota està més lluny. Allò va ser...
És que és una tremendo. De les...
Ara, com que la repercussió no és tan gran, doncs queda...
Una vergonya!
És igual, l'Espanyol, o el Mallorca...
És que va ser això. El que passa que la repercussió del Barça és aquesta. Esteu d'acord amb el que diu Laporta, que el VAR ha enredat més que una altra cosa, o no? O esteu a favor del VAR?
Jo soc partidari del VAR. El que passa que a vegades liem la troca d'una manera tremenda. Jo ahir, per exemple, vaig veure un penal claríssim a favor del Madrid.
Què?
Abraïm. A mi em va semblar claríssim.
Ja pots marxar.
Ara, em va semblar.
Ja em pots treure que soré colar de traductor de la ONU i te'n pots anar a comprar-te un sobau allà a la màquina i aviam si d'allò.
Són tipus de l'AVE, és que porta... Aquí tenim auriculars, o no sé si tenim per tots, i porta uns d'aquests de
color. De l'ONU, amb cable.
Sí. Ahir ho feien per dissimular una mica, per allò, per dir, no, Dani Keaton. Allò típic que quan les lligues estan decidides en les últimes jornades, llavors, quatre...
Per compensar l'estadística.
Quatre accions a favor del Barça o quatre en contra del Madrid i llavors diuen, mira, s'han compensat els errors. Això és molt clàssic.
Per tant, el Dani, a favor.
Jo a favor, sí.
Vale, el Jaume?
A favor, però un bar
diferent. La porta en contra, dit, que no estava a favor del Bar.
Seria una cosa tan senzilla o tan difícil com dir les accions claríssimes, indiscutibles. Les accions que són mínimament debatibles no entra al Bar. I una acció que sigui claríssima que entri al Bar. Jo crec que estan entrant en accions molt discutibles.
Però qui diu que és claríssima o no? Clar, no, clar, per mi ahir va ser claríssima. Per mi, els que estan allà no van ni mirar-ho.
Espera, perquè li demanarem a l'àrbitre Hernández, el nostre especialista del VAR, que es miri aquesta jugada de l'Espanyol Atlético de Madrid. Colegiado, bona tarda.
Sí, buenas tardes, I'm behind.
Buenas tardes. Vamos a hacer una revisión del gol que perjudicó al Español y que le llevó a la segunda división.
Vamos a ver.
Vamos a repasar a ver si encontramos que ahí sí que hubo un error garrafal que perjudicó al Español.
Sí, bueno, primero de todo me gustaría decir que este concepto que se ha utilizado de injusticia, este es un concepto muy etéreo. Estoy en los juzgados con las Field State Camps. Para visionarlo todo se lo muestro. Mire, vamos a ver.
¿Qué vamos a ver?
El juzgado madrileño dice que hay dudas sobre si el balón rebasa la línea de gol.
¿Sí?
Vamos, por favor, Fran, ponme a reproducir en play high behind. Párame la imagen, por favor, Fran. Fran, cabin crew. Déjalo en periquitos called freeze eyes. Mire, tenemos... Uy, es que no se ve claro ahí. Tenemos que ir a estancias superiores. Ponme, por favor, la spider cam high up sky level. Y más, no, por favor, un poco más. No, para mí, por favor, Fran, déjame.
¿Pero qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo?
Estamos a punto de visionar estas imágenes de dudosa, en este caso, interpretación. Ponme, por favor, Fran, la imagen de Google Maps High Lens.
Google Maps.
Ponme la lente Carl Face, por favor.
¿Qué estamos viendo ahora?
No, espera un momento, es que no lo veo claro. Vamos más arriba, vamos a estancias superiores para coger más perspectiva. Vamos a alejar un poco más la imagen. Vamos a poner la Speed Challenger Cam de la estación Soyuz.
¡Ostras!
A la Soyuz, esta semana.
Estamos en la Soyuz, por favor, Estación Espacial Internacional. Ponme, por favor, freeze, Fran, por favor, congélame ahí en freeze frame style.
¿Y qué no, se está viendo?
Es que vamos a ver, no veo bien, hay imagen dudosa, no se ve bien el contacto, no hay imagen vertical. Tenemos que ir un poco más, coger un poco más de perspectiva. Ponme, por favor, la cámara Alien UFO Cam, que está en un platillo volante, en la Street Fighter Cam. Sí, mira, vamos a ver.
¿Qué estamos viendo ahora?
El Alien dice que la pelota entra, pero por si acaso, para tener un poco más de perspectiva, vamos a una estancia superior, un poco más de perspectiva. Vamos a mirarlo con el juez superior para visionarlo. ¿Ven? Vamos con la God Cam, el ojo de Dios. Estamos ya hablando con Jesucristo. Jesucristo me dice, es el juez supremo, más arriba no se puede ir ya.
La Florencam
dice que hay gol. Es gol.
Que es del Atlético de Madrid, Jesucristo.
Gol de Griezmann. Y expulsión de Chen Yangchen por protestar. Por lo cual la expulsión del español y en este caso el descenso es correcto.
Bueno, me sembla que un jutjat va dir que no, ¿eh? Per tant, ens aniríem als jutjats terratals.
¿A quién recurren más arriba que Dios? Es que es el tribunal más supremo que hay. Que diga lo que era el juzgado.
Sí, eso sí que es verdad. Es difícil anar més amunt.
Vamos al vivo, por favor.
Parlant d'àrbitres, avui Xavi també ha tornat a parlar dels àrbitres.
Que és que sembla que ho hem oblidat, menys el Jaume, que demà anirà cap a Vitoria. El Barça juga a les 18:30 demà contra l'Alavés. Avui hi ha hagut roda de premsa prèvia. Per cert, la llista de convocats ja ha sortit. Com a novetat, Íñigo Martínez, que torna després de lesions. Ja són 8 i no 9 els que estan lesionats. Li han preguntat pels àrbitres, però sobretot pel que ha dit Laporta, els àrbitres ho confirma al 100% Xavi Hernández.
Que ha dicho que adultera la competición por completo, vamos. Y semana tras semana condicionan al máximo. Eso es una realidad, pero lo ve un ciego, ¿eh? Mira, Cholo Simeone dijo, ¿no? Que no somos... Esta una y que luego que no somos tontos. Pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que decir, ¿no? Los medios de comunicación, esto. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone. Vamos, tontos no.
Cuatro vegadas lo di, ya sabemos ni ir a treballar a Mediamarque, y yo no soy tonto.
Escolteu, parlant d'arbitratge, notícia d'última hora. Sí. La Fiscalia Anticorrupció suposa a que s'investigui per suborn al Futbol Club Barcelona pels pagaments a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira. La Fiscalia arriba a la conclusió que el club no té la condició de funcionari públic que exigeix aquest delicte. Per tant, segons ha informat EFE a fons del Ministeri Públic, els fiscals del cas Negreira han presentat un escrit on recullen els recursos que les defenses van interposar contra la decisió del jutge instructor d'investigar el Barça, els directius del club imputats y al mateix Negreira per un delicte de suborn.
Josep, me tienes que investigar cómo se llama este fiscal, tenemos que cambiarlo.
Sí, ahora me pongo y lo busco en Google.
Tenemos dos minuts i tornem fins ara mateix.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Uf, ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarproseguralarmes.es.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC 1 presenta... Versió RAC 1. Des de Barcelona, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i fa parada a Barcelona. De 3 a 6 de la tarda, versió RAC1, amb Toni Clapés, des de la carpa del Circ Històric Reluí al Port Vell de Barcelona.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i BTV. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio.
RAC1, tots som un.
Amb la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i l'Institut Oftalmològic Tres Torres.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Ha entrat a l'estudi Don Fabio Marchi de Mundo Deportivo, l'únic especialista al món, també Toni Clapés, d'aquest esport de motor.
Jo no soc cap especialista de res, jo soc un tribunero que va a la tribuna de la Fórmula 1 o puc anar a la tribuna.
Aquest no hi entenc de res, ni de futbol, ni de bicis, ni de motos, ni de càrter de cotxes.
Bona tarda,
Fabio Marchi.
Què tal? Bona tarda.
Com esteu?
Ahir es saltava la notícia, com a rumor, ja, ja és una realitat, que el mono habitual de Hamilton ja no tindrà tons grisos, sinó que serà vermell com el micròfon de RAC1. Se'n va a Ferrari.
Se'n va a Ferrari, és una sorpresa per tothom. No ho esperaven, de fet, jo parlava...
Ni a Ferrari.
Se'n va a Ferrari, no ho esperàvem, perquè, de fet, Carlos Sainz estava esperant una proposta de renovació. Carlos Sainz sabia que algo hi havia amb Hamilton, però com cada any sempre surt la notícia Hamilton a Ferrari, així portem molts anys, i creien que era improbable. I, de fet, la mala sort de Carlos Sainz està aquí, que justament estava en el moment en què Hamilton se li acudeix canviar d'opinió i dir que sí. De fet, li va dir ahir a Mercedes, o sigui, increïble. I això
però Mercedes no sabia res.
No sabien res. De fet, ells van signar un contracte de 2 anys l'agost passat, amb una clàusula de rescisió al primer any, però Hamilton se'n va anar al Nadal dient, bueno, ja ens veurem, i sense dir res. Entenem que ha sigut un canvi d'opinió...
De Nadal, de l'època de... A partir de les festes hi ha hagut aquí un festeig, per entendre'ns.
Potser va menjar uns torrons i potser també té interès econòmic, que ara en parlarem.
Bueno, ara en parlarem.
Que va just, el nano
per
va
tant,
just.
Això serà, perquè hi ha molta confusió al respecte, no serà aquesta temporada...
Exacte.
Aquesta no. Aquesta seguirem veient a Hamilton a Mercedes i Carlos Sainz a Ferrari i Leclerc a Ferrari.
Exacte.
Serà la següent, la de temporada 25, correcte, que aleshores 25. Sí que Hamilton se n'anirà a Ferrari. Exacte. Amb Leclerc i Mercedes haurà de buscar pilot.
Exacte, i aquí entra el terratrèmol enorme, perquè el Toto Wolff, el cap de Mercedes. Ell deia, d'haver-ho sapigut una mica abans, potser hagués fitxat a altres pilots que han signat un contracte fa una setmana. Parlem de Charles Leclerc i parlem de Lando Norris, que tenen molt bon cartell. Ara, la situació, clar, és increïble per Mercedes, perquè els dos pilots que podia interessar-li no els pot fitxar. I quin gran pilot queda? Doncs queda Verstappen, però té contracte, i l'altre gran pilot, Fernando Alonso.
¡Wow! ¡Qué pestañas te lo pierdes! Si Fernando no pudo ser campeón con Ferrari, Hamilton tampoco lo será, porque no le llega ni a la suela del zapato a Magic Alonso.
Oye, Lobato, ¡wow! No empecemos con el rollo de Magic Alonso, porque llevas...
No, pero escuchar, porque si pestañáis, si os lo pierdéis, con este movimiento las escuderías, Fernando ya tiene garantizada la 33, la 34, la 35, la 70, ¡wow! Se vienen 7 mundiales seguidos para Fernando. Ahí está el nano, ya está preparado para convertirse en el mejor de todos los tiempos, ¡wow! Y más todavía en el circuito de Madrid,
no,
el Fórmula Español por antonomasia, el teatro de los sueños sobre 4 ruedas. ¡Wow! Si pestañeas te lo pierdes. Ahí estará Fernando.
Bueno, ya.
Magic Alonso. ¡Wow!
Bueno, Antonio, ¿me puedes firmar? ¿Te puedo dar un tapacubo que
vamos
tengo para que
con el tapacubo se lo hacemos llegar a Fernando?
Estem més a prop Jorge Hamilton de guanyar un nou títol del món,
bueno,
que moment, Alonso a la 33.
Aquí hi ha un tema que és, perquè això no s'explica mai. Val, aquí, de quan... No l'explicarem la pasta, però en el món de la Fórmula 1 ho dic perquè quan hi ha aquests moviments dels pilots és perquè tenen, això ara tu em corregeixes, però informació privilegiada de quins cotxes, quines normatives tindran i doncs busquen l'avantatge de dir amb aquesta escuderia tinc més possibilitats de guanyar que no quedant-me a l'escuderia actual. Potser a Hamilton també li han venut que el 2025 tindran un cotxe que potser pot liderar les curses i pot tornar a ser campió del món.
Potser perquè... sí, o de cara a 2026, perquè encara estaria allà, a 2026 hi ha un gran canvi de regles a la Fórmula 1.
Pues aquí està.
I aquí s'espera que tant Ferrari com el propi Mercedes, altres equips, s'uneixin a Red Bull, que s'espera que domini 2024-2025.
Ah, també. O sigui, ens esperen dos temporades d'avorriment més veient Red Bull com va guanyant.
En teoria sí, i això se li ha de sumar que Hamilton ja porta 2 anys sense guanyar una carrera, 2 anys, que és un 7 vegades campió del món. Potser s'ha cansat. Ell també va dir que l'equip no el va seguir amb les seves instruccions sobre el cotxe, però també és veritat que xoca una mica perquè Hamilton sempre ha dit que Mercedes és la seva família, que comparteixen projectes contra el racisme. Llavors, clar, aquest discurs s'acaba de sobte i te'n marxes a Ferrari. Potser és perquè sap això, o potser és perquè les dues parts surten guanyant.
A veure, anem a la part porta la caixa, que passarem números. A veure, això com queda a nivell, saps? Ho dic per anar aquí a la direcció de RAC1.
La caixeta.
Sí, diré que si no me'n vaig a...
A la Ràdio
4.
Després de dir-te això, potser no em truques més, per venir. Per què? Perquè et podia haver avisat per comprar alguna acció a Ferrari. Per què? Perquè, clar, això era de calaix. Jo vaig pensar i després vaig arribar a casa i dic, ostres, és que no, només penso a la feina i podia haver comprat una acció a Ferrari. Per què? Perquè només amb el rumor ja van pujar 7.000 milions el valor de capital de Ferrari a Wall Street, màxim històric per Ferrari. Això vol dir només amb el moviment abans que es produís.
Abans, el rumor, abans, només amb el rumor.
Avui ha baixat una miqueta, però...
Que aquí els que es dediquen al món de la borsa són els que saben.
Has de vendre, ja ho vas comprar, ja baixa, ja has de vendre.
Això és el mateix que li va passar a l'Espanyol quan va arribar Ramis, El mateix pujada de borsa.
No, però ara es porta molt, el fet de dir, escolta, jo a partir del 30 de juny me'n aniré. I aquest diu, jo a partir de l'any que ve me'n aniré a l'altra banda. Però mentre està una Mercedes i l'altra està al Barça.
Ah, clar, és que és un any. Clar, a més, em pregunto els equips, perquè clar, a mitja temporada, Fabio, ja van preparant i van dient coses que ara la temporada que ve s'hauran d'amagar. Oye, ven que te voy a contar un secreto. Clar, i l'altre, cierra la puerta, que està el Hamilton, que quiere saberlo. Cierra, que no se escuche. Clar, clar, això és un lío.
Mbappé lleva 6 anys así. Mbappé.
Sí, exacto, esperando.
Tic-tac.
No. Llavors, surten els dos guanyant perquè Ferrari, d'una banda, guanya diners.
Vols dir que Ferrari, només amb la pujada d'accions, ja li paga el contracte a Hamilton.
I 4 més. Però no només això, sinó que també guanyes temps, perquè Ferrari porta 17 anys sense guanyar, està venent cada any que guanyarà, cada any que guanyarà, i aquest any no guanyarà, però té la carta de dir, bueno, però el proper any arriba Hamilton, i si l'any que ve tampoc guanyen, bueno, però el proper any canvien les regles. I així guanyes temps i els caps de Ferrari doncs estan bé. I per altra banda, Lewis Hamilton doncs també ha de guanyar algú de diners. Quan diríeu que guanyaria Lewis Hamilton?
No sé per què ens ho diria abans. A veure. No sé, el que cobres tu fent el temps afegit, Fornós.
Millor... 6 euros més. De totes formes, no ho diré perquè ho he vist, però Dani, Jaume, Edu, què creieu?
En una temporada, Hamilton a Ferrari. Ferrari.
Per temporada, brut.
Un milió de peixetes.
Brut. No posis l'himne italià, que ja...
És molt diners.
No tens ni el pneumàtic.
Exacte, un milió de peixetes.
15 milions? Això que no va jo per programa.
No. Una mica més.
Més?
En total...
Alonso guanyava ja 25 o 30 fa anys.
Doncs ara triplica. Quasi 100 milions entre sou, bonus i altres conceptes, drets d'imatge... Tot això en un any a Ferrari.
Un any?
En un any, clar. Després ja seguirà guanyant.
I se sap per quan temps ha firmat?
No. És que ara es porta molt a la Fórmula 1 dir que és un contracte multianual. Això com lo de les baixes dels jugadors, que dependrà de com vagi el jugador, doncs lo mateix.
Això ho podem aplicar aquí.
Però té 38 o 40 anys, no?
Sí, arribarà amb 40 anys.
Però està boníssim, no se nota.
Clar.
Sí, bueno, perquè...
Què és més car, el pilot o el cotxe?
El cotxe? Val una mica més. Val una mica més. Però clar, si no tenen el cotxe guanyador...
Sainz ha guanyat amb 61 anys el Dakar, eh?
Tal com deia...
Però és que els altres en tenien 76.
Dic, tal com deia el Josep Lluís Merlos, deia, surt més a compte contractar, pagar-li 100 milions a Adrià Uniwi, que és l'enginyer que fa els cotxes de Red Bull, que és el millor enginyer que hi ha a la Fórmula 1. Cotxe, bueno, pues surt més a compte. Oye, ¿qué quieres? 150, te vienes, poses dos pilots, perquè al final, clar, el fet diferencial és el cotxe. Tens un bon pilot i el cotxe és el que et marca la diferència.
Clar, i és que Ferrari, precisament, tenia una bona parella de pilots i ha anat a canviar
la cosa que no havia de canviar, que és els pilots, perquè els cotxes els seguiran fent els mateixos i no
però,
porten...
Però molt... tal com has explicat, dona la sensació que això és una gran operació econòmica, no? Perquè, clar, la pujada a la borsa de la de Ferrari, l'AM, que és Hamilton, és a dir, que tinc la sensació que és... Estem parlant de Ferrari.
I també per història, perquè primer que era un dels dos pilots a la llista de somnis impossibles. Ayrton Senna, recordem, que just abans de l'accident estava negociant amb Ferrari i no es va poder fer aquest fitxatge. Lewis Hamilton sempre havia dit que no i, de fet, ella el 2021 deia no sé per què mai he pogut pilotar davant dels tifosi vestit de vermell i semblava impossible. De fet, semblava que es retiraria Mercedes i seria ambaixador de Mercedes. I després, història també, perquè és l'escuderia més laureada amb el pilot més laureat i, paradoxalment, si guanya un títol en Ferrari, superaria de vermell el rècord dels 7 títols de Schumacher. Així que...
Que el té en vermell, també.
Sí, també.
Sí, va guanyar 5 seguits, de fet, amb Ferrari, no? I 2 amb Benetton. Sí. Anem al circuit de...
Sí, a veure, aquí hi ha novetats.
Hi ha dues coses. Una, que construiran un macroedifici que, de fet, la pista passarà per sota, és a dir, com una espècie d'edifici pont.
Exacte.
Que això, tinc entès que el juny estarà acabat.
Sí,
crec que
hauríem
de fitxar-los per fer el Camp Nou, perquè va molt de pressa.
I tant, i tant, que vinguin ja. Però
què serà aquest edifici, Fabio?
Serà un mega edifici que això s'ha de quedar molt clar, que no és una reacció, no és una reacció
a Madrid.
A Madrid.
Vale.
Això forma part d'un pla estratègic que es va fer el 2022, pensant en les millores perquè el circuit doncs es renovés, s'actualitzés, per tenir més esdeveniments a banda de competicions i així millorar el cash i millorar i que la Generalitat no posi tants diners cada any, vale? Llavors, dins d'aquest pla sí que és veritat que no se'ns va presentar en un primer moment, però ara
ara sí, ser, ara correm-hi.
Després de molts
ara
canvis...
Ara de pressa treus els mapes, Alexin Castillos i muntem-ho tot.
Després de molts canvis que ha fet el circuit, també s'ha afegit aquesta nova estructura, que serà, abans de la curva 10, en una de les rectes, la contrarrecta, com una mena de pont amb tres plantes que ells han dit que no és pensada per la Fórmula 1, però que beneficiarà la Fórmula 1.
Pel ciclisme.
Diuen que està pensada sobretot per fer esdeveniments d'actes, de cotxes, de presentació. De fet, hi haurà com una plataforma que pujarà els cotxes...
Ja estan preparant, veig, el circuit. Ja veig que estem preparant el circuit per fer la nova fira de Barcelona.
Un concessionari de Tesla.
Però sembla una àrea de servei.
Sí, sí, sí.
Bueno, la Valmedes, quan passes a la PC, que està abandonat, allò.
Pues igual.
Està abandonat, allò està tancat.
Han aplicat el model Medes.
Sí, sí. Però clar, li ve perfecte a la Fórmula 1, perquè la Fórmula 1 vol cuidar el producte VIP, ara mateix el tenien una mica així, i amb aquest mega edifici tots els VIPs podran anar i amb una vidriera podran veure els cotxes passar per sota seu, llavors és molt espectacular, i això va en consonància, o sigui, en bona direcció per la renovació, que he de dir que... al parlar amb ells, amb els directors del circuit, amb el conseller delegat, donen confiança. És a dir, és una confiança que feia temps que no veia, de confiança de renovar aquest contracte.
Bueno, mira, em toquen el xiulet, per tant, avui ho hem de deixar així, ja està. Dani Solsona, moltíssimes gràcies.
Gràcies,
Emma de Batlle. Jaume Mercè, gràcies. I Fabio, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Fabio.
Dilluns
a tu, eh?
Sí, dilluns més.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència. Ocasió
Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta de la mejor.
juramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Ui, quina tos, ui, quina tos. Escolta, bueno, ja aniríem recollint, us deixem amb l'Anna Ballonesta. Com està el trànsit a aquesta hora, saps?
Ai, doncs
la...
mira, no l'he mirat el trànsit, l'encarregat del trànsit és el Joan Torres a les tardes i no ens ha dit que hi hagués perquè... cap problema, que marxes.
Sí, avui sí, necessito escampar la boia.
On va, a Renor del Papior.
Com?
Al Norder Papior.
Què? No vaig.
Perquè Mortallé s'ha quedat trabada en el Norder Papior.
Mira, és possible.
Ara hi he entrat, veig molt verd.
Val, doncs ja està, verd, perfecte. Doncs pues vinga, doncs... Home, llum mira... verda per fugir d'aquesta ciutat.
Potser la ronda de dalt una miqueta, però...
Doncs no l'agafarem.
Poca cosa.
Molt bé, doncs mira, ja me'n vaig amb una...